Jugador del Barça, Ousmane Dembélé, estarà uns dies, uns mesos, de fet, 4 de baixa. El francès ha estat intervingut a Finlàndia de la seva desinserció del tendó distal del bíceps femoral del genoll dret.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Cap camí és fàcil. Tots ens plantegen reptes. Tots fan preguntes. Miquel Martí i Pol.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Satisfacció dels regants del Segarra-Garrigues perquè Brussel·les ha tancat el litigi per les EPA, un litigi de 20 anys per la protecció dels ocells de secà a la zona regable. Brussel·les ha avalat les mesures correctores del Segarra-Garrigues impulsades per la Generalitat, tancant el procediment sancionador després de 20 anys. En parlem amb l'Oriol Anson, el fins ara director general de Desenvolupament Rural i a partir del 22 de juny, nou secretari d'Agenda Rural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que és una de les noves secretaries que ha impulsat el departament. També avui ens n'anirem de festa a la Granadella, a les Garrigues, un municipi de poc més de 700 habitants on de l'oli en fan art i cultura. Parlarem de la cinquena edició de l'Olé a Terra i també del Centre d'Interpretació de l'Oli de Catalunya ubicat a la Granadella. Ho farem amb la Zara Noguera, que n'és l'alcaldessa. I finalment parlarem amb la Núria Camps, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Lleida i coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, i ho farem per conèixer què són els ODS, què és l'Agenda 2030 i com hem d'implementar-los. Som-hi!
La teva ràdio local és territori. Som terra. Som territori.
Brussel·les ha avalat les mesures impulsades per la Generalitat per corregir l'impacte del canal Segarra-Garrigues i ha tancat el procediment sancionador que va obrir fa 20 anys contra l'Estat espanyol perquè el projecte afectava zones importants per a la conservació de les aus. El departament ha impulsat un pla econòmic per al Segarra-Garrigues per als propers 10 anys que ascendeix a 282 milions d'euros, 232 milions dels quals per la xarxa secundària de regadiu, 28 milions pel manteniment de les mesures correctores d'impacte ambiental. Parlarem sobre les noves zones regables, també sobre les noves oportunitats de producció com el pistatxo, sobre la protecció de l'ecosistema, i ho farem amb l'Oriol Anson, el fins ara director general de Desenvolupament Rural i a partir del 22 de juny, nou secretari d'Agenda Rural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. És una de les noves secretaries que ha impulsat el departament. La nova secretaria d'Agenda Rural tindrà entre les seves funcions establir les polítiques en matèria de planificació territorial agrària, infraestructures agràries i de regadius, recuperació d'espais agraris i de desenvolupament rural, així com de les polítiques en matèria forestal, fruits silvestres, pesca continental i activitats cinegètiques. Exercirà també les competències del departament en les qüestions de la política agrària comuna, de la PAC. Oriol Anson, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Avui volem parlar sobre el Segarra-Garrigues, més concretament sobre les zones EPES, no? I l'avaluació que ha fet Brussel·les. De quina manera ha quedat aquesta avaluació?
Bueno, ens tanquen l'expedient sancionador que hi havia obert, per tant ha quedat de manera positiva. Uh-huh. Al final, que tanquin un expedient sancionador sempre és una bona notícia i sempre és un element positiu, i al final el valorem com un aval a totes les actuacions que hem estat fent aquests últims anys, doncs, per donar compliment a la declaració d'impacte ambiental que hi havia i que ve per l'execució del projecte. Per tant, uh-huh, ha quedat bé.
De fa 20 anys, no? És un procés que va començar fa 20 anys amb la xarxa Natura 2000. Uh-huh.
que incloia doncs, aquesta, moltes de les hectàrees de la, del Segarra-Garrigues regables amb zona sepa i per tant amb zona de protecció d'aus, oi? S'havien de fer unes mesures correctores i al llarg d'aquests 20 anys s'han fet, per tant això ha quedat aturat, no?
Estan fetes i s'han acabat totes, per tant una vegada acabades totes i comunicat a la Comissió Europea, doncs és quan ells decideixen a aixecar o tancar l'expedient. Però al final totes aquestes mesures correctores i compensatòries han de portar a una evolució positiva de les aus i dels espais protegits. Les dades doncs, que hem anat enviant a la Unió Europea van en aquesta línia i per tant han decidit tancar l'expedient. Jo entenc que és una gran notícia.
Quines mesures s'han adoptat i sobretot com s'han fet, com s'han pogut dur a terme, no? També amb la feina dels pagesos, perquè aquí doncs hi ha a vegades fines línies, no? Que s'han d'acontentar a tothom. Llavors, quines són aquestes mesures que s'han pogut fer?
Bueno, hi ha diferents tipus de mesures, però les més significatives potser són és la gestió de 3.400 hectàrees de gestió ambiental de 3.400 hectàrees. Hi ha les casetes de nidificació per facilitar doncs, que hi hagi espècies determinades que nidifiquin i per tant facilitar l'increment del nombre d'individus. Diferents basses d'amfibis per la recuperació d'alguna espècie i per la recuperació de la biodiversitat, la naturalització d'alguns espais, l'embassament de l'Albagés, per exemple, algunes actuacions al riu Corb, totes aquestes mesures, la instal·lació de catadiòptrics a les línies aèries, elèctriques aèries, per evitar col·lisions de les aus, tot això són mesures que ja estaven dibuixades, ja estaven previstes i que hem anat desenvolupant al llarg d'aquest temps i que estan pràcticament totes executades i ara el que hem de fer és mantenir-les perquè continuïn fent o complint l'objectiu per el qual van estar pensades i han estat executades, no? Que és la millora de l'estat de les aus i de la biodiversitat.
I d'aquestes 3.400 hectàrees, que són aquestes 3.400 hectàrees que s'han quedat ja protegides?
Són 3.400 hectàrees que gestionen. Són hectàrees que tenim llogades i que poden canviar en funció del que es vegi del resultat que donen, perquè igual ens donem compte que en tenim alguna de llogada que no dona el resultat que hauria de donar i per tant allò ens haurem de buscar-ne alguna d'alternativa. O sigui, no. Les xifres són 3.400 hectàrees i llavors hem de veure cap on les anem situant en funció de l'evolució que tinguin les aus i en funció de l'evolució que hi hagi per veure quines són millors i quines no tant i veure com ens anem adaptant, perquè l'objectiu final és millorar l'hàbitat, per tant hem de buscar els millors llocs per fer-ho.
Protegir la biodiversitat per una banda, fent-ho compatible, no,
amb el rec,
amb el rec, amb l'agricultura i amb també les noves opcions, que són moltes, que donarà el Segarra-Garrigues, que està donant ja, no, amb l'agricultura.
És que no és només un projecte de rec. El Segarra-Garrigues al final és un projecte de molt de desenvolupament del territori, per tant ens l'hem de mirar des del punt de vista del conjunt de tot el que hi ha, és desenvolupament del territori i aquí dintre hi entra doncs, el rec, hi entra el subministrament d'aigua d'ús de boca, que també hi és, el subministrament d'aigua a explotacions ramaderes, que també, el subministrament d'aigua a l'agroindústria, que també, i també l'altra part important, que és la millora de la biodiversitat de l'espai. Per tant, no és només exclusivament un projecte regadiu, sinó que és un projecte de desenvolupament rural des de tots els punts de vista. Per una banda productiva i econòmica a través del rec, però per l'altra banda també doncs, d'evolució i de millora ambiental a través de les mesures correctores compensatòries que estableix el projecte. Per tant, bueno, és positiu, jo entenc que per les dues bandes. Sí,
és aixecar-ho, una taula amb quatre cadires, no? Aixecar-ho tot alhora, no?
Exacte, sí.
I per això també s'ha hagut de fer, per exemple, concentracions parcel·làries. Una que s'ha acabat ara és la de Gramunt, no? ha estat difícil, m'imagino, perquè fer una concentració parcel·lària arreu és complicat.
Sí.
Finalment s'ha acabat, quin balanç en feu?
Les concentracions parcel·làries tenen un component sentimental molt gran.
I més
la pagesia, perquè representa deixar la terra que ha portat històricament la teva família, segurament, i que te'n donin una altra. I això sempre és complex i sempre té la seva dificultat. Però les concentracions parcel·làries, jo crec que a l'època en què estem, al segle XXI, són absolutament necessàries, perquè el que fan és facilitar, doncs, els mitjans de producció en quant a la disponibilitat de la terra a les explotacions. O sigui, ajuntar tota la superfície d'una explotació amb diferents finques, però que siguin totes agrupades, doncs facilita les feines, estalvia energia, tenen components positius. No és fàcil, per això no és fàcil. I bueno, aquesta concentració parcel·lària de Agramunt, que es va començar el 2011, per tant hem estat 10 anys per fer-la, però normalment es fan amb fases i en funció, doncs, de allà on es pot fer més de pressa o no, però també porten, doncs, algunes millores en quant a infraestructures, doncs, de camins, de comunicacions, del final la distribució de l'espai. I tot i que hi ha la renúncia aquesta a part del patrimoni familiar, que és perfectament comprensible, doncs després hi ha la millora de la gestió de la producció de la terra. Per tant, és positiu.
I parlant, evidentment, d'aquesta gestió més eficient a l'hora de conrear, no? Perquè la parcel·lació és més gran, no? No hi ha microparcel·les, sí, sinó que hi ha parcel·les més grans, i per tant és més fàcil. També s'està fent tot un tema de sistema de l'ús eficient de l'aigua, no? El Segarra-Garrigues està sent pioners, no? En aquest sentit. Doncs això, quina valoració en feu?
Fer un rec com el del Segarra-Garrigues ara, o utilitzes la tecnologia amb jo crec que amb dos objectius, eh? Un és fer un ús eficient de l'aigua, per tant aplicant la dosi que toca en el moment que toca, i per l'altra banda facilitar les condicions de treball del pagès, perquè al final aquí hi ha telecontrols, hi ha controls remots, hi ha automatismes, doncs, que permeten no haver d'anar a aixecar la pala cada 15 dies, sinó que des d'un centre de control que es pugui controlar tot, que es pugui veure si hi ha fugues, si no hi ha fugues, que es pugui veure on hi ha avaries i on s'ha d'intervenir per corregir. Per tant, la tecnologia avui dia permet tot això i al final facilita molt la vida del que hi treballa, i també ajuda molt a gestionar molt millor el recurs. Per tant, és una oportunitat per aprofitar la tecnologia que tenim per aplicar-la i gaudir de totes aquestes millores.
També hi ha zones del territori on el rec ha entrat d'una manera més ràpida o més fàcil, algunes no tant, dins mateix del Segarra-Garrigues, no? Estava pensant en la zona de Maials, no? El sud, del Segrià Sud, i que allí de seguida, doncs, el Segarra-Garrigues ha ajudat a que l'oli, sí, i que també les ametlles, no, els cultius tinguin més rec de suport. Altres zones no tant, està costant una mica més, i també s'estan fent projectes interessants com el PEC, no, amb noves maneres de cultivar que potser no s'havien fet mai al Segarra-Garrigues i potser a Catalunya, no, com el pistatxo.
Sí.
Poden ser també vies de futur?
Noves maneres de cultivar i nous productes.
I nous productes,
clar. Perquè noves maneres de cultivar ja està bé, però també és interessant introduir nous conreus, perquè t'obre una mica la possibilitat de produccions i la diversificació de les produccions, amb la qual cosa és una oportunitat. I aquí, i a més si es fa tal com es fa amb el PEC, d'acord amb la indústria, i facilita el contacte entre el productor i el comercialitzador, la indústria de transformació, doncs molt millor, perquè anem lligant baules de la cadena, i al final el desenvolupament del projecte pot ser més reeixit, o pot, pot sortir millor. Per tant, la transformació jo crec que és una de les possibilitats més que ofereix doncs un rec modern com aquest, i per tant hi hem d'estar oberts, perquè al final no podem fer tots el mateix producte, uh-huh. perquè el mercat té les possibilitats que té, però per tant la diversificació ofereix aquesta possibilitat.
Pistatxo, poma de muntanya, olivera, blat de qualitat, que també és un punt interessant, no? Perquè sí. hi ha molt blat, però en aquest cas també s'està apostant per aquest altre tipus de blat més de qualitat. Uh-huh. I em deixo un vinya.
I vinya.
D'acord. Sí. Tot això també, sobretot amb aquest ús eficient de l'aigua, hi ha l'IRTA darrere de molts d'aquests projectes, no només amb nous cultius, sinó també amb vells cultius o cultius tradicionals, però fent-ho millor. Aquest també ha de ser el camí, no?, de futur.
Aquest és el camí, sí, sí, sí. Sobretot intentant lligar molt bé la sortida del producte, perquè no es tracta només de produir, sinó que es tracta de produir el que identifiquem que necessitem i que tingui la transformació, la comercialització lligada darrere per donar sortida a tots aquests productes. I al final el que es tracta és això, no? I el que comentàvem a l'inici del projecte, que és un projecte de desenvolupament rural, també des del punt de vista econòmic, doncs perquè lliga o ha de lligar, o és molt millor que lligui les diferents baules de la cadena per tenir, perquè al final no ens quedi alguna cosa al coixa, o que la indústria no tingui producte, o que el pagès produeixi molt però no tingui vies de comercialització. Per tant, lligar aquestes baules és molt, molt necessari per assegurar doncs tenir una cadena el màxim equilibrada possible, i en el que totes i cada un dels elements s'hi guanyi la vida.
Ara que s'ha acabat doncs aquest ja procés amb Brussel·les, no?, i que les coses estan fent bé i així s'ha constatat, quin serà el futur? Perquè diguéssim que és una infraestructura que ha passat per molts processos. Quin és el present i el futur del canal Segarra-Garrigues, Oriol Anson, què opina?
Bé, jo crec que el futur és bo, perquè si continuem treballant amb la línia que hem treballat fins ara i podem seguir demostrant la compatibilitat de transformar una zona amb rec amb la biodiversitat i amb la protecció dels hàbitats que hi hagi, doncs té un futur bo, que haurem d'estar-hi a sobre, que haurem d'estar vigilants, que segurament haurem d'anar controlant i ens haurem d'adaptar a les noves situacions que hi hagi, però jo crec que una vegada tancat l'expedient el futur s'obre amb una mica més de tranquil·litat, i entre tots hem de ser capaços d'acabar-lo a desenvolupar des de tots els punts de vista, des del punt de vista del rec, insistiré molt en això, des del punt de vista del rec, però també des del punt de vista de la biodiversitat, perquè al final reguem perquè tenim en compte la biodiversitat, i tenim en compte la biodiversitat perquè reguem. Segurament si no regués, o si no hi hagués aquest projecte implantat, no tindríem les dades que tenim sobre la biodiversitat d'aquesta zona que tenim ara. Per tant, un per l'altre es complementen, i el creixement de la infraestructura és ha de tenir aquests dos vectors molt presents sempre, i a partir d'aquí continuar-lo desenvolupant, perquè darrere de tot d'això hi ha el desenvolupament d'un territori, que la gent s'hi estigui, equilibri territorial, equilibri social, i per tant això és molt important també. Per tant, aquí, o sigui, comencem amb la idea de regar, després s'hi afegeix la necessitat de la protecció de la biodiversitat, afegim això, i al final el resultat de tot això és un projecte transversal de dinamització d'un territori, doncs que el país ho necessita, perquè sense això aquesta part doncs tindria un futur molt complicat, no només des del punt de vista de l'agricultura, sinó des del punt de vista del conjunt del país, que no pot renunciar a un espai com aquest. Per tant, és un projecte positiu jo crec que des de tots els punts de vista.
I desconec si, a més, si li està donant o si li vol donar el valor afegit al turisme ornitològic a aquesta zona ara que doncs, està més delimitada i que ja estan tots els plans de la Unió Europea tancats i...
Doncs al final tenir biodiversitat i tenir una natura ben desenvolupada i organitzada, si no hi ha algun punt on tu la pots anar a veure, és que no saps què tens i què no tens. Per tant, és un element més doncs, per facilitar el desenvolupament del territori, també aprofitar la riquesa aquesta que li dona el desenvolupament de la biodiversitat, doncs perquè aquí sigui estigui interessat en veure-ho o ho tingui com a afició, doncs en algun moment determinat pugui anar a veure-ho i a gaudir-ho, perquè al final també li dona valor això. O sigui, és veritat que si tu tens una cosa i no la pots veure és com si no la tinguessis, perquè per tant o val la pena, doncs sí, en un moment determinat plantejar-se doncs poder obrir aquestes vies. Al final és un valor més i un actiu més que tindrà la infraestructura.
I ja per acabar, i a tall de curiositat, si els pagesos de secà sabran fer el canvi, no? A ser pagesos de regadiu, diguéssim.
Jo crec que sí. Els pagesos se saben adaptar bé a les noves condicions, i de la mateixa manera que els pagesos han passat de regar a manta a regar doncs amb reg localitzat i amb tecnologia, i han passat doncs de tenir una maquinària determinada a tenir altra maquinària que li permet fer més coses, jo crec que sí que s'adaptaran. Costarà més o menys, hi haurà algú que li costarà més o menys, però al final l'aigua és la clau de tot, i jo no crec que hi hagi ningú que renunciï a si pot fer-ho a poder regar. No, perquè vaja, no hi ha punt de comparació, i més en una situació de canvi climàtic com la que tenim, que bueno, en algun moment determinat doncs una dosi d'aigua tirada en el moment correcte i en un moment determinat i amb la dosi que toca doncs et pot fer salvar una collita. I o sigui que no, jo crec que, i en tot cas ja hi haurà el departament a darrere, i ja per fer la formació que faci falta, la transferència tecnològica que faci falta, per explicar doncs tot el que hi hagi en aquest sentit. Per tant, no, jo sóc últimament sóc més optimista. Jo crec que sí, que la gent s'adaptarà i sabran fer-ho. Sí.
Doncs Oriol, són gràcies pel seu temps i molts encerts.
Gràcies a vosaltres, procurarem.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
A la Granadella, a Les Garrigues, un poble de poc més de 700 habitants, es celebra la 5a edició d'Ole a Terra, escenaris d'art. Una proposta artística que uneix patrimoni, paisatge, llenguatges artístics, la cultura de l'oli i la gastronomia. Se celebren dues jornades, el 26 de juny i el 17 de juliol, a l'església de Santa Maria de Gràcia i a l'antic dipòsit d'aigua. A la Granadella hi trobem el Centre i el Museu de la Cultura de l'Oli de Catalunya. Saludem l'alcaldessa de la Granadella, la Zara Noguera. Zara Noguera, molt benvinguda. Com estàs? Com va tot plegat?
Bé, molt bé. Moltes gràcies per rebre'm.
Avui volem parlar com a alcaldessa de la Granadella. Per cert, alcaldessa recent estrenada, fa molt pocs dies, no?, que ets l'alcaldessa. Explica'ns un moment breument.
Del passat dimarts, tot just avui fa una setmana, i bueno, recent encetada aquesta nova etapa, i esperem tindre 2 anys millors que aquests 2 anys anteriors, no?, a govern.
Sobretot per la pandèmia, no?
I tant, sí, bàsicament per aquest punt, no?, que mal més una miqueta del nostre format de vida que estem acostumats a tenir i que hem hagut de canviar, doncs, pràcticament totes les maneres de fer, no?, també des de les administracions, evidentment, i ha afectat moltíssim, no?, a tot l'aspecte cultural.
De fet, repreneu aquest festival, no?, l'Olé a Terra, escenaris d'art de la Granadella, que l'any passat vau haver, doncs, això, d'aturar, de suprimir per la pandèmia, no?
Sí, estem molt contentes perquè l'any passat vam estar tocar. De fet, és un programa que s'acostuma a presentar de cara a la primavera, i ja ho teníem tot lligat i evidentment al nord doncs tot es va aturar i tot es va haver de cancel·lar, no? Esperàvem poder-ho posposar i fer-ho més immediatament, no va poder ser. I aquest any doncs recuperem aquesta cinquena edició, no? Amb moltes ganes. No som a la primavera, ja som gairebé a l'estiu, però amb moltes ganes d'oferir aquestes dues actuacions lligades a aquests escenaris d'art que parlem, no?
Perquè és un esdeveniment que habitualment tenia lloc a la primavera i que ara doncs heu passat doncs a l'estiu, no?
Sí, diguem que la primavera és quan hem començat a tenir una miqueta de més d'obertura i hem fet algun acte aquí al municipi. La veritat és que l'agenda cultural és una passada, és molt completa. També hem de donar les gràcies, no, des de l'administració local a tota la col·laboració de tot el teixit associatiu, no, que tenen molta empenta i no paren, no, i sempre que necessitem alguna cosa estan col·laborant. De fet, tenim com una petita comissió de festes, no, on hem marcant trimestralment tota una agenda cultural i això fa doncs que la Granadella sigui molt activa en aquest sentit. Tot i que doncs Olea Terra ho hem deixat, no, per aquest temps d'ara de que ja podem estar també a l'exterior i sembla ser que cada vegada amb unes mesures menys restrictives.
La Granadella, un municipi de quants habitants?
Doncs de 700 i escaig, una miqueta més.
D'acord. De 700, Déu-n'hi-do. Poquets o petitets, eh? Un poble petit. Però això sí, molt actiu. I Alea Terra vol unir doncs, moltes coses, perquè d'una manera uniu el paisatge. Si ja us dieu Olea, és perquè també hi ha tota la força de l'olivicultura, oi? De la gastronomia, etc. Què és el que hi trobarem en aquest festival i per què aquest nom? I què voleu fer? Què voleu englobar amb Olea Terra?
Doncs Olea Terra va néixer l'any 2015 i va néixer doncs, buscant una miqueteta per què no, no? Des del Centre de Cultura de l'Oli es treballen moltes vessants del que és l'agricultura, no? Tot el món oleícola, doncs per què no també barrejar-ho amb escenaris d'art, no? I també ficar una miqueteta en relleu doncs, tots aquests artistes, no? De diferents disciplines que tenim aquí a tocar. També artistes a nivells de Catalunya, no? Però també molt centrat a artistes d'aquí, de locals o de les poblacions veïnes, no? En aquest cas, enguany, de fet, els dos tenen una casa a les Garrigues, no? La Victorina és de Barcelona, però viu entre les Borges i Barcelona, i el Brian, doncs, viu a Granyena de les Garrigues ja de fa molts anys. Això també fica una mica en relleu, no? Doncs de sumar esforços, no? I poder potenciar tota aquesta cultura que tenim més propera, no? De proximitat.
Perquè seran dos concerts, no? Que a més van acompanyats, sí, d'una visita guiada. Explica'ns una, és el dissabte dia 26 de juny, sí, i l'altre el dissabte dia 17 de juliol. Què passarà aquests dos dies?
Mira, el dissabte 26 de juny comencem amb una visita guiada. Per nosaltres també això és un petit canvi, no?, que també hem incorporat al programa perquè detectàvem de que el públic local doncs no acabava de venir, no?, a la proposta d'Olea Terra, que sempre teníem molt públic de fora que ens encanta i evidentment hi ha de ser, no?, quan més millor, però sí que volíem que el poble sentís una miqueta seu també aquest programari, que al final és una cosa que es potencia des de l'administració de la Granadella. Aleshores, hem incorporat la visita guiada a l'església amb un veí del municipi, en Josep Martí, i això també fa que una miqueta la gent s'ho senti més seu, no? Tot seguit hi haurà el concert de la Victorina, que l'acompanyarà també el Pau Elias, que és pianista i acofonista, i tots junts donen el tret de sortida amb un nou espectacle, amb un nou acte, no?, que presenten aquí al municipi. No sé si l'han presentat ja fora. Volia preguntar i no he pogut, però és un espectacle novedós que han sumat esforços i presentaran.
D'acord.
I es diu Brava, titulat Brava.
Et volia preguntar que l'església de Santa Maria està, se la coneix com la Catedral de les Garrigues?
Sí, i tant. Per les seves dimensions, bueno, és majestuosa, és espectacular. És una església molt bonica, per això també hem volgut, d'alguna manera, no fer aquesta visita prèvia a l'actuació, no? Per conèixer una mica més l'entorn en el qual ens trobarem, no? A l'hora d'escoltar la Victorina i el Pau Elias.
I el dissabte, dia 17 de juliol, que aquí tenim una mica ja més de marge, que és el que passarà a la Granadella.
Sí, abans de passar el dissabte, el dia 26, les jornades de la Terra sempre lligaven també el tema de ficar en relleu, no, també tot el tema de productes de proximitat, no? Uh-huh. I abans, el dia 26, a l'acabar, oferirem una copa de vi d'aquí de Juneda, al Cie Matallonga, a tots els assistents. Alguna vegada també s'ha fet inclús el TAC, no in situ, aquest any no ha pogut ser perquè no hi havia compatibilitat horària, però s'oferirà aquesta copa. I després ja passaríem el dissabte 17 de juliol, on buscàvem una proposta, potser una miqueta més, un poc més juvenil, no? També per poder acollir diferents públics, no? La Terra, que no només es centri en una franja d'edat, tot i que la cultura ja sabem que és per a tots públics, però sí que és veritat que a vegades s'associen, que depèn de quines actuacions, més a un públic més juvenil o més de mitjana edat o edat avançada inclús, no? Doncs el que es pretenia aquest dissabte no era ficar un entorn així més juvenil amb la presentació i tal d'aquesta cervesa artesana que neix aquest mes precisament a Margalef, la Margalef Beer, també de proximitat, d'aquí propera, no? I donar també una miqueta de sortida a tots aquests productes i ficar-los en relleu. I continuaríem amb aquesta degustació, tot deleitant-nos, no? Amb el concert del cantautor irlandès, el Brian Caffrey, que com ha dit és d'aquí de Granyena de les Garrigues, i l'acompanyen en Joan Pol a la guitarra i l'Àlex Gaspa a la percussió. Ha comentat el Brian de que, clar, a l'Àlex Gaspa, sobretot el que potser crida més l'atenció, no, és que toca la bateria i la toca sense baquetes, no? La toca directament amb les mans. També és molt acollidor l'espai on es farà, no? Que és l'antic dipòsit, on ja s'han anat celebrant diferents esdeveniments de la Terra, perquè no hi ha escenari, no? Diguem que aquella línia entre el públic i l'escenari no existeix. Per tant, hi ha molta proximitat i capçar tots aquests detalls, no? De com pot tocar la bateria amb les mans o com està cantant el Brian, doncs diguem que un altre és molt, molt a prop, no? I et fa participar molt més, crec, de l'experiència. Uh-huh.
Que xulo. Així, sí. Molt, molt a prop, no? Diguéssim? Sense distància.
Sí.
O millor dit, amb la distància sí. Covid, eh? No ens passem.
Exacte. Sempre complint amb les mesures, no? Però, diguem, a aquella distància que ja teníem abans del Covid, no? Uh-huh. Que és aquesta separació que sempre hi ha entre el públic i l'espectacle, doncs que fa que potser no acabis d'entrar, no? Dins del propi espectacle, no? O de la pròpia acte que es celebra. Doncs diguem que aquests escenaris, el format que presenten és un format reduït, és un format que apropa molt, no? L'artista, i t'acull molt, fa que abracis molt, no? Aquella actuació, jo crec que fa que la gaudeixis molt més.
Uh-huh. Volia preguntar també, Atzara, pel Centre d'Interpretació de l'Oli de la Granadella.
Sí, Centre de Cultura de l'Oli de Catalunya.
Exacte. Suposo que estarà obert aquests dies, el 26 de juny i el 17 de juliol, per si volem aprofitar i fer una àmplia visita a la Granadella, o no? O hem de venir especialment?
Sí. En principi sí que és veritat que degut a la pandèmia, doncs els horaris de tant del Centre de Cultura de l'Oli com del MOOC, doncs gairebé funcionen molt sota reserva, també perquè estem treballant bastant intensament amb la tècnica en poder adaptar, no, tots els continguts web que tenim i ofertes turístiques a tota aquesta nova format de vida, no, que ens han imposat la Covid. I sí, el podran visitar sense problemes. Els dissabtes sempre estem oberts, els divendres també. I, evidentment, el CECOC doncs dinamitza moltíssimes activitats durant tot l'any, esdeveniments com és Olea Terra i molts altres, no? Des de més pedagògics fins a més culturals. I és un espai on fica en relleu, no?, aquesta feina del món de l'oli, no?, des de totes les vessants.
Uh-huh. També està en un edifici singular, el Centre sí. de la Cultura de l'Oli, de Catalunya.
Sí, és un antic convent. De fet, hi ha una part de la visita guiada, no?, on se fa molta referència a l'entorn on ens trobem, no?, en aquell moment. I es fa, doncs, una visita al passat, no?, d'aquest edifici, anar fins i tot a l'època dels romans. Vull dir que és molt interessant de venir, que no és només venir a conèixer l'avui, no?, del Centre de Cultura de l'Oli, sinó tot aquest passat, no?, d'aquest edifici, tant a nivell arquitectònic com d'usos. És interessant, fins i tot per tots públics, m'atreviria a dir, vull dir que és una visita que pot gaudir molt tant una família com un grup de persones grans, com un grup de persones joves, no? Uh-huh. Al final les visites s'adapten una mica a tots aquests sentits.
Es pot visitar el centre i ja està, sí. I, no? El Centre de Cultura de l'Oli de Catalunya, sí. Home, ja està. Vull dir, i aprendre molt sobre el món de l'oli, però també es pot fer es poden fer activitats, o es podien fer. No sé de quina manera han quedat aquestes activitats, sí, que s'organitzen, si ja estan represes, si estan represes però a poc a poc.
Mira, diguem que per fer un repàs així ràpid i tothom que ens estigui escoltant pugui conèixer, doncs, que trobarien a la Granadella, no?, si vinguessin a través d'aquesta oferta turística, no? El CECOC es va inaugurar l'any 2015, d'acord? Posteriorment, un any després, es va inaugurar el Museu de Cultura de l'Oli, que està ubicat a la cooperativa. És un edifici que complementa, diguem, aquesta oferta turística i que fa que tingui un encant, doncs, exponencial, no? Doncs per què? Perquè justament a la cooperativa de la Granadella s'hi troba l'antiga sala de màquines, que té 100 anys d'antiguitat. Són màquines que fins i tot hem arribat a ficar en funcionament i doncs és molt curiós de veure-ho i és molt bonic perquè diguem que fa aquest viatge al passat, no?, més immediat que tenim aquí, doncs els nostres padrins i padrines, doncs, com treballar en el camp, no? I és molt bonic de visitar. Sí que és veritat que hi hauria aquesta apartat més de la feina al camp, no?, que es trobaria al museu, i el que fa el Centre de Cultura de l'Oli complementar aquesta visita, doncs, des d'una visita més pedagògica, no?, poder parlar fins i tot de fer una introducció a un tas d'oli, no?, poder detectar o poder valorar, poder conèixer què seria un oli per l'excel·lència, no?, com els que fem aquí a la Granadella, Garrigues i altres indrets de Catalunya, i ficar una miqueta en relleu aquesta feina, no?, de que pensem que la gent de peu a vegades doncs no coneixem prou, no?, aquesta feina que hi ha al darrere i aquest valor afegit de treballar en el món del cooperativisme, de treballar a terra, en la pagesia i de fer aquest producte, no?, doncs que és un goig de poder tindre tan a tocar, no?, i haver-nos criat des de ben petitet coneixent totes aquestes virtuts de l'oli d'oliva verge extra.
Doncs la Granadella és un referent de l'oli, referent cultural, unint música, gastronomia, territori. Doncs sí. Podem trobar tota la informació, per exemple, dic la pàgina, sí, web, d'acord?
La web de culturadeloli.cat.
Exacte.
Podem trobar tota la informació tant del centre com del museu, ja que són dos equipaments que funcionen conjuntament. I que és veritat que tota aquesta informació que trobaran és la informació que estem en procés de treball d'anar-la actualitzant. Per això que parlàvem, no? Doncs tenim plans educatius, tenim ofertes per a escoles, tenim tallers, tenim moltes coses que poquet a poquet estem començant a adaptar, no? Doncs per no perdre tota aquesta oferta que veníem tenint, no? I eren moltes les escoles que ens visitaven any rere any, no? Fins i tot repetien, no? I n'hi havia que ja ho tenien com una assignatura assignada, no? Hem d'anar a la Granadella quan comença la campanya de l'oliva i hem d'anar a collir olives i hem de fer tots aquests tallers i tota aquesta oferta, no?, pedagògica i educativa per a escoles i grups, no? Uh-huh. El CECOC, la veritat és que l'activitat no pare durant tot l'any, no? Doncs, si voleu que us fes un petit repàs, doncs passaríem des de que tenim el club de TAS, no?, on es pot apuntar des de persones productores o més professionalitzades fins a persones que tenen intriga, no?, curiositat per formar-se en aquest sentit, no? Això diguem que funciona una vegada al mes, el Club de TAS, i ens ho dinamitza el Josep Maria Audí, que és una de les persones que està al panell de TAS de Catalunya. Tenim a la primavera l'Ole a Terra, no?, que és el que parlàvem avui, és l'actuació més imminent que tenim ara aquest dissabte. Aquest mes de juliol també funcionem amb el Centre de Pedra Seca de Torrebesses i la UDL, i fem unes jornades de pedra seca, any rere any, unes jornades formatives que tenen també molt d'interès. A la campanya d'oliva fem aquestes experiències amb l'agència Olea Sul, no?, d'anar a collir olives al camp i que la gent conegui, doncs, tot aquest procés, no? I, evidentment, també aquí diria que anem a collir, anem a menjar, fem un menú degustació, fem un esmorzar al camp entre oliveres, doncs és una experiència, la veritat, molt recomanable. més en aquests temps de Covid, que sembla que tots ens hem malat una miqueta de compte, no? I que necessitem aquesta connexió amb la natura, perquè no, no? I sortir de totes aquestes modificacions. Al novembre tenim la primera premsada. Des d'aquí convido tothom a que ens vingui a visitar. És el primer oli, és un goig per una festa per excel·lència, no? Per tot el món de la pagesia, del cooperativisme, de totes les persones que declinem d'aquí, no? De poder extreure aquest primer oli i poder treure'l al mercat, no? I que la gent el conegui, el degusti i el disfruti, no? A casa seva. Tenim també l'Oliverar, que és convocatòria cada any, és un concurs amb dues modalitats, no? Una que seria per presentar exposicions a la sala expositiva que tenim ubicada al CECOC, i una altra és per inaugurar obres permanents al passeig escultòric que tenim ubicat al Coll de Bovera, d'aquí de la Granadella. Uh-huh. També és un passeig molt recomanable, és a dir, si algú ens ve a visitar, que no es deixi de passar pel passeig del Coll de Bovera, el passeig escultòric, on trobaran diferents obres amb diferents modalitats, des de pedra fins a fusta, diferents coses que són molt boniques de veure, no? I amb un espai doncs, molt singular i molt acollidor. També participem amb Benvinguda Pagès, com no, per ficar en relleu no, doncs, tota aquesta feina amb la pagesia, la ramaderia, i maridatges, presentacions de llibres, visites guiades, infinitat d'activitats que és un no parar, no? Per no deixar de potenciar, no? De ficar en relleu, no? I sempre el nucli és aquell pagès o pagesa, no? De fer-los aquest impuls que tant necessiten. També informar doncs, que per complementar tota aquesta oferta turística, ben aviat informem de que podrem inaugurar de l'alberg. Tindrem un alberg turístic aquí al municipi, un alberg que estarà dins de la xarxa del Xenascat, que funcionarà com a alberg de joventut i també a l'època de l'Oliva també funcionarà una petita part d'ell per l'oferta temporal, no, que també necessitem aquí al municipi per poder fer totes les tasques, no, al camp. I també no es descarta la possibilitat de que es puguin fer estades artístiques, no? Ja que vinculem tot el que és Centre de Cultura de l'Oli, tot el món de la pagesia, no? També a tots aquests esdeveniments artístics que al nostre municipi ens encanta de rebre, no? I també que ens agrada molt doncs, tot aquest turisme sostenible, no? Tot aquest turisme que fa aquesta connexió amb la natura. I en breus també esperem poder començar a executar les obres de la zona de caravanes que tenim prevista ja de cara a executar cara a l'any vinent. Tot això per acabar de complementar, no?, i facilitar totes aquestes famílies que ens vulguin vindre a visitar, doncs de que sapiguin que si en un dia no en tenen prou, perquè la veritat tenim moltíssimes coses per visitar, doncs que poden fer una petita estada aquí al municipi, perquè no llarga també.
Doncs Atzara Noguera, avui amb l'excusa del Oleo Terra, hem volgut conèixer totes les accions que feu en aquest municipi petit, com dèiem, 700 i poc habitants de les Garrigues. Ara tenim dos dates, el dissabte dia 26 de juny i el dissabte dia 17 de juliol, amb aquests escenaris d'art, amb aquestes dues propostes musicals, artístiques, de cultura de l'oli i de gastronomia, però ja ens has explicat que podem anar en qualsevol moment de l'any i seguir totes les activitats que feu a través del cultura de l'oli.cat, que allà també trobem una agenda de totes les coses que feu en aquest petit poble tan actiu. Sí. Ha estat un plaer conèixer-vos, ha estat un plaer que ens expliquéssiu el Olé a Terra, però també tot el que feu des del Centre de Cultura de l'Oli, i t'ho agraïm moltíssim i us desitgem grans èxits, amb moltes ganes ja de venir a la Granadella, Zara.
Doncs moltes gràcies i aquí us esperarem a totes i tots amb els braços oberts per ensenyar-vos d'aquest poble tan maco que és la Granadella.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'Agenda 2030, coneguda com l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d'erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l'acció global per al desenvolupament fins l'any 2030 i, conjuntament amb la resta d'agendes globals, configura un full de ruta d'actuació connectat entre si per assolir un objectiu comú. L'Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional, referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible, l'economia, la social i l'ambiental, i d'aplicació universal. I es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l'educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes, en total 169, que contribueixen al compliment de l'objectiu. L'Agenda 2030 ens interpel·la a tots i el seu èxit exigeix un sistema de governança multinivell, eficaç, des de l'esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s'ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb els altres actors, tant del món empresarial com l'acadèmic, com el de la societat civil, per impulsar i implementar i aconseguir les fites marcades. En parlem amb la Núria Camps, és professora de Dret Internacional Públic de la UDL i coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació.
La banca tecnològica.
Núria Camps, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Lleida i coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació. Molt benvinguda. Gràcies per establir aquesta conversa slow amb nosaltres. Eh? Què tal, com estàs?
Molt bé, Fili, moltes gràcies per haver-me invitat. És un plaer poder compartir amb vosaltres, ja que segueixo la vostra trajectòria, també.
Ai,
moltes gràcies.
Doncs avui voldria que ens parlessis sobre els ODS, perquè jo crec que són molt desconeguts encara entre la ciutadania, entre encara la població, tot i que d'alguna manera ja els practiquem, perquè són molt generals, no? Parla'ns així en general, què són els ODS? Què hem d'entendre per aquests ODS?
Bé, intento explicar-ho. Això parteix de que el 25 de setembre de l'any 2015, l'Assemblea General, l'òrgan assembleari de les Nacions Unides, els caps d'estat i de govern es van comprometre a través d'una declaració que porta per títol Transformar el nostre món, l'agenda 2030 o 2030 per al desenvolupament sostenible, que estarà vigent per un període de 2016 a l'any 2030. Llavors, en aquesta agenda, que és un pla d'acció a favor, es diu, de les persones, del planeta, que cerca la prosperitat i també té la intenció d'enfortir la pau universal, l'accés a la justícia, doncs dins de la mateixa hi figuren, a manera de compendi, 17 objectius de desenvolupament sostenible, que s'han popularitzat amb les sigles ODS, els 17 ODS, que són uns objectius universals, integradors i podríem dir també que indivisibles. Per què? Perquè estan tots molt interconnectats, entrellaçats entre si, tots estan relacionats els uns amb els altres. I són aquests objectius, aquests 17, els que van guiant com per aplicar aquesta Agenda 2030. Aleshores fan referència als grans problemes que té plantejats el món actualment. Primer que tot la fam, per això és l'ODS número 1. El segon és la pobresa extrema. Hi ha també l'emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat, les desigualtats creixents, la producció sostenible, la desertificació, el comerç just, la governança, etc. Serien tots aquests grans reptes que tenim encarats, com podríem dir, que a escala mundial.
I llavors, aquí, clar, la mare dels ous és com ho podem implementar, no? També deia que potser hi ha entitats o persones a nivell individual que d'alguna manera, potser sense saber-ho, ja ho estan fent, no? Hi ha col·lectius que treballen per la igualtat, hi ha col·lectius de persones que van a netejar els boscos, no? Hi ha replantar arbres que també segurament podrien formar part d'aquestes iniciatives dels paraigües dels ODS, d'algun dels 17 ODS. Però, clar, implementar-los és molt difícil, podríem dir que utòpic, o no hem de pensar això?
A veure, respecte a l'últim que acabes de dir, jo com a premissa vagi per endavant que els canvis sistèmics que demana el nostre temps per resoldre aquests problemes, grans problemes que tenim plantejats, necessita o exigeix anar molt més enllà dels límits de l'Agenda 2030. Això ho vull dir com a punt de partida. A partir d'aquí, assolir els ODS no és una tasca senzilla i ha de ser fruit d'un esforç col·lectiu. Certament, com bé dies, hi ha gent que ja està treballant, perquè els ODS estan molt vinculats als drets humans. Molts d'ells són directament drets humans, alguns drets fonamentals. Per tant, hi ha moltes persones que porten una trajectòria de lluita en l'àmbit dels drets humans per la seva consecució i aplicació real i efectiva, que ja estan donant compliment a molts d'aquests ODS. No? Aquests ODS venen a ser com un crit d'alarma, una manera de sintetitzar aquestes lluites, però sense oblidar que darrere hi ha tractats de drets humans, fins i tot més aprofundits que els ODS, i que hi ha molta gent que fa molts anys que lluiti, estic completament d'acord amb això. Però aquesta agenda, d'alguna manera, és com una oportunitat per posar això, mai més ben dit, en l'agenda política. Aleshores, quan deies és una utopia, bé, almenys és un horitzó que ens permet anar avançant i que dona eines també als governs que realment s'ho creuen de cap a on avançar. És una guia. Fins i tot en alguns casos ens podrem atrevir a dir que també és com un referent ètic. Aleshores, volia dir que implementar-los és una responsabilitat comuna, és a dir, compartida entre molts actors, els governs, el sector privat, les organitzacions de la societat civil, les persones individuals, tots nosaltres, però també m'agrada subratllar que, si bé és una responsabilitat comuna, és diferenciada. És a dir, naturalment, a més grau de responsabilitat, més grau de responsabilitat tindràs en el compliment, com més grau de poder tingui i més capacitat d'acció. Per tant, no és el mateix un govern que una persona individual. En aquest sentit, lògicament.
Sí. Algunes administracions sembla que s'ho creuen més, o com a mínim estan legislant en aquest sentit. Podríem dir que la Catalunya és pionera en aquest sentit amb els ODS, perquè s'estan fent legislacions en aquest sentit, no? Cap a una transformació econòmica més verda. Com a mínim estan contemplats, no? Aquests objectius de l'Agenda 2030.
Sí, la veritat és que Catalunya en el que va ser pionera ja, concretament en l'any 98, va ser en crear un Consell de Desenvolupament Sostenible, quan això encara no estava precisament per encaminar l'economia cap a la sostenibilitat, i això va ser pionera a Catalunya. Al tenir aquest Consell de Desenvolupament Sostenible, ha fet que aquest Consell es treballant, els informes, i per tant ja el 2016 va fer un informe sobre l'agenda 2030 o 2030, que es deia Transformar Catalunya, Millorar el Món, doncs que ja va ser una mena de prova pilot i que ja ha servit de base perquè després, el 2019, s'adoptés un acord del Consell de Govern per aprovar un pla nacional per la implementació de l'agenda 2030 a Catalunya. És a dir, que intenta vetllar per l'assoliment d'aquests objectius. Però en aquest sentit, Catalunya ho està impulsant, també l'Estat. Diguem que aquest pla d'acció per l'Agenda 2030, per l'ODS, és multinivell. Des de la pròpia Unió Europea, que el desembre del 2019 va adoptar el Pacte Verd Europeu com un nou horitzó, com una estratègia cap al desenvolupament sostenible, intentant fer una transició ecològica, posar les bases per una transició ecològica de la economia, això ho lidera la Unió Europea, i també els estats s'hi han d'anar sumant. No? Per tant, des de la Unió Europea, passant pel govern de l'Estat, el Plan d'Acció per a la Implementació de l'Agenda 2030, el Pla Català i els propis ajuntaments, també aquí en l'àmbit local, ajuntaments, diputacions, tots han set accions en aquest sentit, no? d'incorporar en els seus informes i sobretot aquí és on falta encara aprofundir molt més, en les polítiques públiques que impulsen aquests objectius.
D'acord.
Moltes gràcies a tu, Pili, i a totes vosaltres per la tasca que feu de sensibilització, de conscienciació i, en definitiva, de contribuir a un objetivo esencial, la final, la gran finalitat, que és la transformació social per a un món més just, més equitatiu i més lliure també. Gràcies, eh?
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar cuando tú llores. Cómo te pido que te ilusiones.